Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 20 de juliol del 2024. Sembla que el projecte per fer arribar aigua de l'Ebre a l'embassament dels Guiamets avança. Aquesta setmana hem sabut que el govern espanyol ha ratificat el seu suport al projecte que permetrà garantir el reg als pagesos de la zona sud de la comarca. L'arribada de l'aigua és essencial per a la supervivència del sector agrari, per tant, hem de celebrar que aquest projecte tiri endavant. Alhora, és important destacar que l'aigua que es necessita per garantir el reg de la zona és un volum molt petit i assumible pel riu Ebre, a banda que, a més, és aigua que no surt de la pròpia conca. Així doncs, desitgem que aquest projecte acabi amb una situació de sequera que ha fet que faci més de 2 anys que els pagesos de la comunitat de regants del Baix Priorat no puguin regar. En l'informatiu d'avui, us explicarem com va anar la visita del secretari d'Estat de Medi Ambient als Guiamets i repassarem com va anar la jornada Priorat, quina aigua, quin futur. Per altra banda, avui també ens farem ressò de l'estudi sobre pobresa energètica que han impulsat l'Oficina Comarcal de Transició Energètica i l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Priorat. Finalment, també parlarem de la segona edició de la Mostra de Vins Ancestrals del Priorat i entrevistarem el Josep Ahumada, que el proper cap de setmana estrena al Teatre L'Artesana l'espectacle Segona Vida. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! L'aigua de l'Ebre arribarà a l'embassament dels Guiamets al maig de l'any que ve. Així ho va assegurar el secretari d'Estat de Medi Ambient del Ministeri de Transició Ecològica, Hugo Morán, que va visitar les obres d'impermeabilització que s'estan duent a terme al pantà actualment. Morán va afirmar que el projecte està tramitat per la via d'urgència per accelerar-ne la seva execució i està previst que les obres per connectar l'embassament amb el riu Ebre a l'alçada de García arrenquin el proper octubre.
Ese periodo de tiempo que nos lleva de mes de octubre al mes de mayo sería el que teníamos operativo disponible para la ejecución de las obras.
Actualment s'estan duent a terme les obres per segellar les fissures del pantà, que es van iniciar abans del Nadal. Segons dades de la comunitat de regants, el pantà perd 2,5 hectòmetres cúbics cada any, mentre que els regants tan sols necessiten 1 hectòmetre cúbic anual. El passat dissabte va tenir lloc al Castell de Falset la jornada Priorat, quina aigua, quin futur. La sessió, sorgida en el marc de la reunió de la taula de l'aigua del Priorat, tenia la voluntat d'encetar un procés que aporti informació i convidi al debat i la reflexió al voltant d'una qüestió que és clau per a la supervivència de la nostra comarca. El president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, va incidir en que la jornada és el primer acord sorgit de la taula de l'aigua i que ha de servir per donar a conèixer el funcionament dels recursos hídrics per, a partir d'aquí, plantejar possibles solucions per a la seva gestió.
Avui la jornada intentarà plantejar precisament el coneixement de com funcionen els recursos hídrics. Veureu que és una jornada des d'un punt de vista molt tècnic, precisament també perquè siguem capaços d'adquirir aquest aprenentatge, aquest coneixement, per poder aplicar-ho a les solucions que després haurem de reclamar o que estem reclamant, no, amb coneixement de causa. Després d'aquestes propostes, la taula oberta també, on hi participaran tots els agents implicats a la gestió de l'aigua, una jornada, és a dir, en tots els àmbits, des del punt de vista ambiental, des del punt de vista agrícola i també des del punt de vista d'ús de boca, perquè no perdem de vista que la qüestió de l'aigua planteja aquestes tres potes. Si ens deixem alguna d'elles a la cuneta, no arribarem tampoc a trobar les solucions que necessitem.
Així mateix, Méndez va destacar la necessitat de que tota la comarca treballi de forma conjunta per tal de poder abordar la qüestió de l'aigua i la gestió dels recursos hídrics del Priorat.
La jornada d'avui és la primera materialització de tot un procés que vam iniciar fa uns mesos a nivell comarcal per arribar a acords. És a dir, aquesta gestió o la gestió de l'aigua, el problema de l'aigua a la nostra comarca no el resoldrem anant cadascú pel seu compte, intentar veure qui arriba més lluny i plantejant això com una carrera. Tot això se solucionarà anant tots i totes de la mà, tots plegats, arribant i serem capaços de trobar aquells punts en comú, aquelles coses que ens uneixen molt més que aquelles coses que ens separen.
La jornada també va comptar amb la participació de científics experts en polítiques de gestió de l'aigua i que han treballat el tema dels recursos hídrics des d'una mirada global, que van ajudar a posar context. Annelies Brockman explicava que cal recuperar les dinàmiques naturals dels rius per poder seguir aprofitant-los com a recurs.
Si nosaltres recuperem la dinàmica natural del riu i utilitzem els embassaments naturals que són els aqüífers, que no evaporen, que no eutrofissen, que no s'omplen de sediments que haurien d'arribar aigua baix, doncs estem estalviant costos i estem fent solucions que poden perdurar en el temps més temps. Doncs interrompre un riu significa interrompre el flux de l'aigua amb les seves recàrregues, amb les inundacions que necessitem per recarregar, retenen sediments, ens quedem doncs amb rius incisos, rius que estan com un cos, com que li falta un braç, no? I aigües avall, al mar, li falten sediments.
La jornada també va servir per valorar els projectes presentats pel govern per portar aigua de l'Ebre fins a la comarca. En aquest sentit, hi va haver consens en que són unes infraestructures que arribaran tard, ja que estan previstes per al 2027. Respecte a aquest punt, el president del Consell Comarcal va insistir en el fet que cal que aquesta aigua, que arribarà de l'Ebre, s'entengui com a rec de suport i en cap cas com a mitjà principal per a la subsistència del sector agrari del Priorat.
Aquestes infraestructures, aquesta transfusió, ha de ser de suport, és a dir, en cap moment ha de ser el nostre suport, diguem, la nostra base vital, és a dir, ha de ser de poder garantir, poder tenir una ajuda, un lloc on recolzar-nos, no? És a dir, podríem dir una crossa quan les coses vinguin mal dades, però no podem apostar ni diguem, arriscar o jugar totes les cartes als tubs que han de venir de fora. No? Crec que en aquest sentit també des de la comunitat pagesa, no? I agrària, crec que això també és una cosa que és important precisament perquè el nostre model està basat en la qualitat, en el valor excepcional i no pas en el, no? En el creixement desmesurat i en la quantitat.
La jornada va servir per, una vegada més, visibilitzar també el consens en la necessitat de posar fi al transvasament del Siurana cap a l'embassament de Riudecanyes. L'Oficina Comarcal de Transició Energètica i l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Priorat, juntament amb la cooperativa Fites de les Terres de l'Ebre, han iniciat una col·laboració per elaborar un primer estudi que ha permès obtenir una fotografia inicial sobre la pobresa energètica a la comarca i per mirar d'emprendre iniciatives futures en aquest camp. A partir d'un estudi basat en els indicadors de l'Observatori Europeu de Pobresa Energètica i a través d'una enquesta facilitada per FITES i realitzada pels serveis socials, s'ha pogut arribar a 15 usuaris de serveis socials del Priorat. La cap de l'àrea, Adela Margalef, explica en declaracions a Ràdio Falset que aquesta col·laboració els ha permès conèixer més bé tota aquesta realitat.
Ens permetia, d'alguna manera, poder anar una mica més a fons cap a tota aquesta realitat, no? Perquè a vegades la tenim una mica difuminada, a vegades ens pensem que no, només és un tema econòmic i també té molt a veure doncs, el que és les condicions de l'habitatge, si està ben, doncs, ben aïllat, si té uns electrodomèstics doncs, que eficients, etc. Llavors aquest estudi ens ha permès anar una miqueta més enllà a través d'aquestes enquestes que han passat.
Així doncs, entre els principals resultats obtinguts, destaca que un 33% de les persones usuàries dels serveis socials enquestades destina un 10% o més dels seus ingressos al pagament de la llum, que un 47% afirma passar fred a l'hivern i un 33% calor a l'estiu. Així mateix, l'estudi també mostra que un 40% dels enquestats assegura patir endarreriments en el pagament de les factures i un 10% haver tingut talls de subministrament per impagament. Per altra banda, els resultats de l'enquesta també evidencien que tan sols un 27% dels enquestats considera que el seu habitatge presenta un bon estat d'habitabilitat. D'aquesta manera i davant d'aquesta situació de vulnerabilitat energètica per part dels usuaris dels serveis socials del Priorat, l'Oficina de Transició Energètica i l'Àrea de Serveis Socials han decidit seguir treballant de forma conjunta i col·laborativa per crear diverses propostes d'accions a emprendre a curt i mitjà termini amb l'objectiu de facilitar el desenvolupament de polítiques energètiques amb perspectiva inclusiva i comunitària. En una segona fase, des de l'OCTEP es vol incidir en aquesta qüestió de la pobresa energètica, arribant a persones que no són usuàries dels serveis socials, però que també pateixen aquest problema. Joan Marc Andreu és el responsable de l'OCTEP Priorat.
Tenim pensat, bueno, doncs dintre de les cooperatives agràries que s'estan fent comunitats energètiques, que aquí sí que podem destinar a partir de l'ICAEN, doncs intentar arribar a socis, gent gran, que no són usuàries de serveis socials, intentar fer un treball, tirar per aquí. Intentarem tirar per aquí per obrir, sobretot, clar, vull dir, gent gran que no són usuàries d'internet, que no són usuaris de serveis socials, no hem pogut arribar amb aquestes 15 persones. I sé que si obrim aquest meló sortirà molta gent.
Des dels serveis socials també es vol abordar més a fons el tema de la pobresa energètica. La cap de l'àrea bàsica del Priorat explica quines línies de treball tiraran endavant a partir d'ara.
Se'ns plantegen així dues opcions més clares, que serien poder disposar d'unes petites preguntes inicials, molt inicials, quan comencem a fer entrevistes amb les persones o les famílies que arriben a serveis socials, i que ens permetin tindre com detectar més ràpidament si aquesta persona es podria trobar en una situació de pobresa energètica a curt mitjà termini. Aquesta seria una primera eina que ens seria útil a les treballadores socials i educadores, que pensem que pot ser enriquidor a l'hora de fer un treball més integral amb la persona o amb la família. I després també estem pensant de poder fer una petita formació a les mateixes tècniques de l'equip, perquè a l'hora, quan realitzen les seves visites a domicili habituals, puguin tindre en compte certs aspectes d'eficiència energètica i també a l'hora de llegir una factura de la llum, poder veure anomalies, poder fer alguna indicació que ajudi a la família a estalviar en aquesta factura de la llum o del gas.
L'OCTEP i l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Priorat també fan una crida a la població per tal que, en cas de patir o de conèixer algú que té problemes econòmics per mantenir el subministrament de llum, gas i aigua, es demani cita prèvia amb la treballadora social referent de cada municipi.
I està molt interioritzat, vull dir, bueno, porto tota la vida passant calor a l'estiu o passant fred, no, hi ha uns certs límits. Llavors, a la gent que sap que hi ha una persona gran o alguna persona que està patint molt a l'hivern o que fa molta calor o que té estancaments totalment o té humitats a casa o alguna cosa, que no costa res, posar-se en contacte i des dels serveis socials ja s'arribarà a... Bueno, per això estem aquí, vull dir, Consell Comarcal són petits, intentem arribar on podem i és complicat tot, encara que sembla que no, és complicat, però intentem fer la feina el millor que podem i arribar al màxim de població. I si la gent ho sap, no costa res, ens informem i a serveis socials ja es posarà en contacte.
Una quinzena de cellers i elaboradors seran presents a la segona nit dels vins ancestrals que tindrà lloc aquest vespre a Falset. La vetllada comptarà amb 5 restauradors del municipi i música en directe. Tot i que cada vegada són més els cellers i elaboradors que compten amb ancestrals, aquests són encara produccions força limitades i exclusives. En aquest sentit, la mostra, que en la seva primera edició va reunir més de 300 persones, permetrà descobrir vins molt singulars que, en alguns casos, no es troben al mercat i es donaran a tastar per primer cop i gairebé de manera exclusiva. Magí Batllevell és el regidor de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Falset.
Sabem que aquí el Priorat i el Montsant són molt més coneguts pel tema dels vins negres, no? I encara que els blancs estan agafant un terreny molt, molt, molt potent ara, vale? Però són molt més coneguts pels negres, no? I realment als estius, clar, amb aquestes calors, fer una fira, una cosa de vins, fer una miqueta de cosa, no? I vam pensar, hòstia, preguntem, a veure, sabia que n'hi havia dos o tres de per aquí que feien ancestrals, i allò preguntant, al final ens hem donat compte doncs, que estem amb 11 productors aquí al Priorat que participaran en aquesta nit. Vale? Després n'hi ha 4 més de fora i alguns altres que per diversos motius no poden participar en guany, vale? Però bueno, que a la llarga segurament podem ser un bon grup de bodegues.
Batller Vell també explica en què es diferencia un vi ancestral respecte a altres vins i caves.
Els vins ancestrals seria el primer vi que va sortir abans que qualsevol cava, qualsevol xampany, qualsevol vi escumós, vale? Bueno, la llegenda diu que és un vi que va sortir per accident, se va embotellar, bueno, embotellar o se va ficar dintre d'un recipient el vi abans de que s'acabés la fermentació, abans de que encara quedava sucre, i quan van obrir el recipient, pues allò tenia gas, no? I a partir d'allí pues va començar a derivar cap a caves, xampanys, tal igual, pues lo que seria l'ancestral seria aquesta primera fermentació. O sigui, el que són els caves, els xampanys, tenen una fermentació, després quan acaba s'obre, se treuen els llevats i s'hi fica una miqueta de sucre o licor d'expedició o vi dolç o qualsevol altra cosa, se torna a tapar i torna a fer una altra fermentació dintre la botella. L'ancestral només és aquesta primera fermentació, això fa que, clar, com que no hi afegeixi res més, diríem que és un vi que està molt més a prop del territori, de la varietat i del lloc on se fa.
Els 15 elaboradors participants a la nit dels ancestrals són Andreu Ortiz, Bellcros, Calbessó, Can Lleó, Caterra, Celler Gritelles, Cooperativa Falset Marçà, Fuscolusco, l'Ancestral del Piol, La Bufona, Llunara, Maepo, Los Comuns, Mas de la Sabatera, Mas de les Comes i Ouyea Vins. Pel que fa als restauradors presents a la mostra són l'Àgora, el Cairat, la Piazza, el Mas Trucafort i el Quinoa. També hi serà present la DOP Siurana que oferirà tas de paioli. La música sorgeix de la col·laboració amb el festival Garbinada Pop.
Tenim una col·laboració amb Garbinada Pop, val? Que ens posa la música. L'any passat va haver un film musical, diguéssim. Enguany tenim dos grups de música, val? Un que és el Jordi V, que és un pop rock d'autor català, val? D'aquí, i després tenim l'Alba, un sextet de jazz, allò de primer nivell també, que, bueno, que promet molt.
La segona nit dels ancestrals se celebrarà des de les 7 del vespre i fins a les 11 de la nit a la zona arbrada de l'Euterpe. Els propers 27 i 28 de juliol, l'Associació Cultural d'Arts Escèniques Terra d'Aram presentarà al Teatre L'Artesana de Falset el seu primer espectacle, Segona Vida. Per parlar-ne, hem convidat a l'ànima de l'associació i director artístic i coreògraf, el Josep Ahumada. Bon dia, Josep.
Molt bon dia.
Com dèiem, els propers 27 i 28 de juliol, que és el cap de setmana que ve, presenteu a l'Artesana l'espectacle Segona Vida. Explica'ns una mica en què consisteix, què és, d'on neix també una mica.
Aviam, el primer que t'explicaré és el nom. Jo li he titulat Segona Vida en aquest espectacle com a símbol de segona oportunitat. Si jo tornés a néixer, què voldria fer? Si jo tornés a tindre una cosa, com la utilitzaria? Si jo volgués tornar a caminar, com voldria caminar? Si volgués comprar-me un altre vestit per casar-me, com ho faria? Doncs és això, ni més ni menys. Llavors és un espectacle que no té estereotips ni de sexe, ni d'edat, ni de volum, ni de talla, ni de res. Som persones, som ànimes i fem papers de tota mena. La segona vida és una visió, per exemple, de moltes coses que estem vivint avui en dia. Hi ha al final de l'espectacle, hi ha una suite, que són 5 peces, que és la segona vida que el ser humà li hem donat al mar. Se titula Un mar de plàstic i nosaltres voluntàriament li hem donat aquesta vida, que és un mar brut, un mar ple de bactèries, ple de plàstic, ple de brossa, però nosaltres ja estem d'acord. Nosaltres ens seguim banyant, ens seguim embrutant, seguim menjant aquest peix moltes vegades contaminat i entenem que aquesta segona vida és la que toca. I jo faig una mica de reivindicació contra això. He fet uns trajes espectaculars, fets de brossa, i resulta que li he trobat bellesa. El subconscient ens porta a què és el que tenim i ens acoplem a això. I és una mica com a símbol d'enfado. Llavors, l'espectacle són 5 parts, no és un espectacle amb un sol argument i un sol guió. Són 5 espectacles diferents amb un. I són 5 històries diferents. La primera és una suite barroca, que són danses del barroc. hi ha dins d'aquest apartat com un petit fil conductor. Vestits d'època, no cal dir-ho, i assessorats per una ballarina de dansa barroca que treballa a Madrid, i bueno, hem fet una suite bastant digna. La segona part és una part que a mi feia molts anys que la tenia, i era donar-li una segona vida a escultures del Marçà Giner, del Marcelí, perquè és un escultor que a mi m'atrau molt. Llavors, jo sempre havia pensat, perquè ell era com era, però amb les seves mans era un geni. Jo estic estudiant escultura i veig tan complicat el que fa i sempre penso què devia pensar aquest tio fent això i tal. Doncs a mi d'aquí se'm va ocórrer donar-li una segona vida a les seves escultures. I aquesta segona vida la fem ballant. O sigui que el segon apartat l'hem dedicat a cinc de les escultures més emblemàtiques d'ell. Hi ha el Crist avergonyit, hi ha l'Espigadora, hi ha una de les maternitats, hi ha la postguerra, hi ha el gat i hi ha l'Arlequí, que és com aquesta part més fantasiosa que ell tenia. I llavors, partint de la seva escultura, li hem donat vida i moviment. Li hem donat una segona oportunitat. La tercera part és una pinzellada a la dansa catalana, vale? Fent una dansa purament tradicional, perquè jo no vull oblidar el meu origen, i a la meva segona vida també hi és aquest origen. I també crec que hi ha de ser. I després li hem donat una miqueta un tom més, actualitzant-lo una mica. Ja passem per la part tradicional, per la part una mica inspirat al tradicional amb una nova visió, diguem-ho així, la veritat és que atrevida, i després tanquem la part de la dansa catalana amb una jota bastant, bastant moderneta. Uh-huh. Val? Encara hi ha un apartat petit, que és se presenta una coreografia que va guanyar el certamen de Madrid de dansa espanyola fa uns 5 anys, i me l'han cedit, i és un passadors, i encara hi ha un segon passadors amb una inspiració espanyol, però com una inspiració. I després l'últim apartat és aquest que... Bueno, després hi ha un segon apartat que és una coreografia molt bonica, que és un muntatge de tres peces musicals, que es titula Detrás de mis ojos, que és com una fantasia de dos persones que s'estimen i no saben com dir-s'ho, hi ha dos ànimes, por ahí, volàtils, que els ajunta i els fan que un se digui l'altre. Passo per aquesta part d'il·lusió i fantasia, amb una pinzellada de bastant folclor, i l'última part és la que us he dit d'un mar de plàstic, que hi ha cinc parts, hi ha parts... Aquí hi ha... Jo tots els meus espectacles m'ha agradat sempre ficar una peça amb clau d'humor, perquè també crec que és important. Aquí n'hi ha una que està amb clau d'humor, després hi ha coses molt emotives, molt romàntiques, coses molt veritat, que és la brossa, i coses molt visuals, que és per això ho deixem com a plat fort.
Uh-huh. Val? I tot combinat, no? És a dir, una combinació aquí d'estils de dansa completament diversos.
Clar, perquè jo la segona vida l'imaginava no només fent el mateix. Llavors, què he fet? Tinc a la companyia, aquesta companyia, després ja t'explicaré perquè l'associació és una cosa i aquesta companyia és part d'aquesta associació.
Uh-huh. Després n'hi parlem.
Sí, en aquesta companyia doncs, he portat un xicot de Madrid, hi ha una xicota de Barcelona, una noia de Sitges, el Roger, que és un noi d'aquí que l'he ensenyat a ballar jo, i una noia de Reus. Llavors, què he fet? He agafat cada persona d'una especialitat diferent. I llavors tenim una part més contemporània, que he agafat una persona que és a lo que s'ha dedicat, una part més folclorista, una part més espanyola, una part més clàssica i jo com a dansa d'arrel.
Uh-huh. A la informació que hem rebut de l'espectacle, això posa que és un espectacle per a tots els públics.
Sí, ho és. Hi ha moments atrevits i s'expliquen coses que molta gent... No es creu que veurà, perquè jo mira, ara t'explico una cosa que és molt curiosa. Ahir, abans d'ahir, anava pel carrer i un em diu, com lo dels entrades, com va, que sé això, que sé allò, ja tinc l'entrada i tal. I diu, mira, mon germà m'ha preguntat, diu, què és això que fa l'Ahumada? Diu, no ho sé, diu, però si ho fa l'Ahumada s'hi ha d'anar. Això em va fer molta gràcia, però al mateix temps te fa molta il·lusió. Uh-huh. Llavors, què intento sempre? Pues sorprendre una miqueta més. Aquí he treballat amb més llibertat, sincerament. Una, perquè tots som adults, ja no treballo amb actors o ballarins que són menors, que llavors has d'anar més en compte amb com dius o enfoques les coses. I sí, he fet un espectacle per tots els públics, però dins de tots aquests públics també hi ha una part més atrevida, una part que tracta l'homofòbia, una part... Hi ha molts detalls que si se saben llegir entre línies, dius tela. Uh-huh. Val? També et dic que en algun moment jo també ballaré vestit de dona, val? Perquè jo considero que sóc un actor, una ànima, i amb el meu cos t'explicaré les meves coses, no amb la meva barba. I la finalitat és que la gent, per un moment, en aquell moment concret, la gent s'oblidi de qui ets, sinó el que vols explicar.
Uh-huh. Com dèiem, no? Segona Vida és el primer espectacle que està impulsat o organitzat, no?, per l'Associació Cultural d'Arts Escèniques Terra d'Aram. D'on surt aquesta associació? Qui la forma?
Aquesta associació, bueno, la formen un petit grup de gent enamorats de les arts escèniques, no només de la dansa, i es crea ja fa un parell d'anys, però fins ara no s'ha començat a desenvolupar. La idea d'aquesta associació és, com bé el nom ho diu, Associació d'Arts Escèniques. Això què vol dir? Parlem de dansa, parlem de teatre, parlem de la part tècnica. Llavors, què volem? Pues farem cursos de maquillatge, farem cursos de vestuari escènic, farem cursos de dansa o de disciplines de dansa que aquí no s'han fet mai, per intentar despertar això. El pròxim projecte és és fer una cosa de teatre infantil, val? Pel públic infantil. Hi ha una cosa de teatre també. Hi ha una cosa de dansa en petita escala. De fet, aquest espectacle està pensat que són 5 parts, per si algú no ens contracta per fer l'espectacle sencer, que pugui triar de les 5 parts quina part li encaixa més dins d'un projecte. Està pensat per fer-ho en una bodega per una inauguració de vins, com per fer-ho en un festival com a representació de les arts escèniques del Priorat, però triaran de les 5 parts que tinc quina creu més adient. Llavors s'entendrà vendre l'espectacle sencer, però està pensat per fer-ho així. Llavors també està pensat per fer dins de l'entitat que hi hagi un espectacle, que hi hagi la part de teatre que faci una petita cosa, la part infantil que faci una petita cosa i la part de dansa n'hi faci una altra. Enteneu? És una mica una entitat que la visió està oberta, però sempre tot relacionat a les arts escèniques.
Mm-hmm. Tot una mica aglutinat, doncs, una mica tot això, no? Tot el tema de les arts escèniques i també una mica els diferents públics i els diferents interessos de la gent, i sempre en base al Priorat, entenc.
Clar, és que jo, amb ells, és l'únic requisit que hi ha. Jo vaig portar ballarins, una, que són amics, i els que no he conegut, que no coneixia, i els he contractat per això, bueno, els he contractat, no, l'entitat els ha contractat, era imprescindible que entenguessin que això neix aquí, la seu és aquí, i es pareix aquí. I si han de venir a assajar des de Barcelona o des de Madrid, doncs l'inconvenient lo tenen ells, no jo. O la persona que dirigeix en aquell moment. I això és molt important. Jo vull presumir de que aquesta entitat neix aquí, es crea aquí, es forma aquí i tot surt d'aquí cap a fora.
Uh-huh. I en aquest sentit també el nom de l'associació, no? Terra d'Aram, un mític poema de...
Sí, és un dos paraules del poema de Salvador Estremifa. És un nom que m'ha perseguit fa molts anys. I jo volia posar-ho, però com que no, la decisió no és meva, perquè és una entitat i tal, jo vaig tirar per altres coses i no, tothom va creure que l'argument millor és aquest. És aquí.
Mm-hmm. Abans m'ho mig avançaves, no?, una mica, projectes que teniu en ment...
Pues ja et dic, el projecte que hi ha ara mediat és de Segona Vida, que s'estrenarà el juliol, i després el següent és una cosa de teatre infantil. Una cosa que està pensada per fer-ho en biblioteques, per fer-ho en casals, o bé per fer-ho en un teatre en petita escala. Clar, juguem amb les cartes, que això és lleig dir-ho perquè sembla que presumeixi de mi, però bueno, és un avantatge perquè si no és inviable. Perquè la Segona Vida, quan aixeca el teló, quan veguis el que veuràs, a part de que és molt bonic, les coreografies, la il·luminació, clar, hi ha una riquesa espectacular visual, que és amb el vestuari. Aquí hi ha, no sé si són 12 canvis de vestuari per persona, que és un disbarat. I clar, fer això requereix molt temps, molts diners, molt material, i donar-ho a qui t'ho confeccionés, si no t'ho dissenyessin, és, per una companyia que està començant sense cap tipus d'ajuda, és impossible. Llavors partim de la base de que aquest esgraó, que és per mi dels més importants, perquè és el que regales amb els ulls...
Bueno, i teniu molt a guanyar.
I teniu molt a guanyar. Llavors, amb l'infantil me passa el mateix. Amb l'infantil no només hem d'explicar la història ben pensada, ben guionitzada i cantada, sinó que també hem de regalar-los als nens il·lusió i fantasia. I la part més plàstica, per mi, et dic, és important. I et dic, el segon projecte és aquest, és una cosa de teatre infantil, que, bueno, estic treballant amb una noia que és pedagoga i no sabem si tirarem més per la participació dels nens o bé perquè vinguin a veure l'espectacle. Estem en ell.
Estem en ell, encara. Ja estirem pendents, també.
I tant!
Tornant a l'espectacle a Segona Vida, s'estrena... Sí. La setmana que ve a...
Sí, el 27 i 28.
El 27 i 28 aquí a Falset, sí. A Artesana. Teniu previst portar-la en algun lloc o encara no ho sabem?
La idea és aquesta. Només hi ha hagut un ajuntament que el vol, que m'ha dit sí que el vol, que mirarem quan i com, i després s'ha d'intentar vendre-ho. El que passa que, clar, és una entitat nova que no tinc material, no tinc ni fotografies. He fet fotografies per fer els cartells... però no tinc material, jo puc vendre fum, tu me creus perquè em coneixes, però fora d'aquí dius, hòstia, què passa? I la idea és intentar vendre una mica pensant a nivell semiprofessional, diguem-ho així.
Uh-huh. Val, doncs, centrem-nos en els espectacles de Falset, que aquests sí que seran segurs.
Seguríssims.
Com, explica-nos una mica horaris, entrades, com funciona?
Mira, actuem aquí el dia 27 i 28 de juliol, el 27 a les 10 del vespre, que és dissabte a la nit, i el dia 28 a les 7 de la tarda. Les entrades se poden comprar online per entradium.com i o bé a l'Ajuntament de Falset, que pots anar a recollir-les allà. I els dos dies de la representació, una hora abans de cada funció, les taquilles estaran obertes per la gent d'última hora o gent que es repensa. La veritat és que la venda està funcionant bé. Per mi això de vendre-les online era una cosa com a nova, però bueno, ha facilitat molt, sobretot a gent que ve de fora, perquè tinc sort que jo me ve a veure molta gent en les meves creacions. I ve molta gent del món dels esbars, ve molta gent del món de la dansa, i ve molta gent doncs, bueno, d'altres llocs que, a partir de que jo dirigeixo també la companyia La Corranda, doncs, bueno, després de tants anys, doncs, els hi fa gràcia veure aquestes locures. Tinc una noia, hi ha uns que venen de Torroella de Montgrí, que venen, sempre venen, i li vaig enviar el cartell, i em va dir, evidentment em va dir que vindria, no? I em va dir, diu, no sé si podrà superar, perquè ells van marxar encantats de la Terra Baixa, que vaig fer amb La Corranda, la plaça del Diamant els va agradar molt, però, clar, quan li fico en aquell cartell una tia amb un banyador, amb un flotador, i em diu, ja veig que sí.
Bé, doncs, Josep, moltes gràcies per haver volgut passar per aquí els estudis de la ràdio a presentar-nos aquest nou espectacle. Esperem que sigui un èxit i també desitjar molts encerts a aquesta nova associació cultural a Terra d'Aram.
Molt bé, jo vull donar les gràcies a la gent que confia en el meu treball sense haver-lo vist, com aquests casos que us he explicat abans. Vull animar la gent que encara no sap si vindrà o no a que vingui, perquè veurà un espectacle que no ha vist mai i veurà unes coses diferents i veurà que aquí també sabem parlar altres llenguatges i no ens fa por ni vergonya res, que això és important. I com sempre, agraïu-vos a Ràdio Falset perquè no he tingut mai un no per part vostra. Jo us poso totes les publicitats, però jo sé que no és suficient. Sí, és així. Jo sempre que us demano un favor, a mi se m'ha correspost i crec que és una entitat que ens està ajudant molt a les altres, les que comencen i les que fa dies que piquen pedra. Però sempre això.
Ja sabeu que els micros de la ràdio estan oberts a totes les associacions.
Sí, està claríssim. I per això us dono les gràcies en públic i no em canso de dir-ho.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tu també.
A tu per convidar, Manel.
Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per la monotonia meteorològica que no ens ha donat pràcticament fenòmens destacables durant tota la setmana i tan sols una variació en les temperatures que han anat pujant al llarg de la setmana podem dir que és la nota dominant. Tot acompanyat en algun moment d'alguns núvols baixos, això és a la zona més propera és cap a la costa, però cap a l'interior aquesta situació és pràcticament estat de cels clars o en el pla de nebulositat. Per aquest cap de setmana la situació es mantindrà les mateixes característiques avui dissabte tindrem una temperatura una mica més alta que ahir, i demà diumenge aquesta tendència a la pujada ja es para i a l'última hora iniciarem una baixada de les temperatures que es mantindrà el dilluns. En definitiva, cap de setmana estable, sense pràcticament incidències, ambient un tant xafagós, i en tot cas a l'última hora de la tarda podrien aparèixer algun brot de tempesta que no tindria conseqüències més que en nuvolositat. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 2023, és a dir, ara fa un any, teníem una onada de calor molt intensa, de tal manera que l'aeroport de Màlaga va tindre una temperatura mínima de 31 graus i 6 dècimes, que és la temperatura mínima més alta registrada mai en aquell aeroport.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.